La sessió d'investidura, que si no passa res molt inesperat, proclamarà demà Pedro Sánchez president, ha tingut avui una part de combat.
Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez, y solo después maniobró para liquidar la democracia.
Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política.
Y usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox.
Hi ha hagut també aires de western.
Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs valent.
Nosotros hoy aquí tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana.
Espai per a les promeses.
Queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y se consolide en España.
Y stand-up comedy, monòlegs d'humor.
Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Esta es muy buena. Señor Feijó, no es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser.
Catalunya nit.
Aquesta primera jornada de la sessió d'investidura també ha tingut una part de comèdia d'embolics.
Porque como dijo el genial Antonio Machado, hoy es siempre todavía.
Quien ha introducido la cita de Machado en su discurso no le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dígala completa, señor Sánchez. Hasta en las citas miente usted. Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa, señor Sánchez.
El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano.
Després d'aquest fragment, Ismael Serrano s'ha convertit en protagonista absent de la sessió d'investidura i ens acaba d'atendre al Catalunya Nit. Ens ha confessat que li ha trucat un col·laborador de la Moncloa.
Y me ha llamado para decirme si estaba seguro. Y pues sí, estoy muy seguro porque recuerdo perfectamente. Es la grabación de un disco en directo en el 2003.
De seguida, l'entrevista sencera amb el cantautor serà després d'analitzar com ha anat la primera jornada de la sessió d'investidura de Pedro Sánchez i també de passar per les protestes que hi ha a aquesta hora a Madrid. Repassarem també altres notícies destacades de la jornada. Som-hi. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Informativament molt carregat a Madrid avui, com que el dia encara no s'ha acabat i continuem tenint a tres dels nostres companys. Els saludem de seguida en directe. Paula Brujats, bona nit.
Què tal, bona nit.
Marc Vidal, cap de política de Catalunya Ràdio, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
I al carrer Ferraz, seguint les protestes que hi ha una nit més, i tenim el Jordi Brascó. I comencem amb tu, Jordi, bona nit. Quina és l'última hora aquí al carrer Ferraz? Quin ambient hi ha ara mateix?
Bona nit, Manel. Doncs diríem que l'ambient està força tens. Calculem que més d'hora que tard apareixeran les primeres càrregues policials perquè s'estan complint tots els elements que s'han complert prèviament en els altres dies que han acabat amb càrregues policials. És a dir, una primera fila de manifestants ja ocupada per encaputxats que mostren simbologia feixista. De fet, han cremat fins a tres estelades. També els acompanya, per cert, una de les nines inflables que ensenyaven ahir. També ho diem perquè la policia ja s'ha col·locat en formació amb els cascs ja preparats, també els periodistes, òbviament, i ara, després del llançament de 3 o 4 petards i algunes ampolles, ara fa un parell de 13 minutets que no passa res, però es pot notar la tensió que hi ha ara mateix aquí a Ferraz de Márquez de Urquijo. Si et sembla, Manel, et vaig informant a mesura que avanci, perquè tot fa pensar que no serà aquesta l'última connexió que tindrem.
D'acord, doncs hi anirem passant. Només per deixar-ho apuntat, diries que hi ha més gent que altres jornades. El pic de les connexions que hem fet tu i jo eren 8.000 persones, crec que un dia, no sé si n'hi ha més o menys, i no sé si has vist algú dels líders polítics que hi havia al Congrés, si ara s'han desplaçat cap aquí.
Sí, ha vingut Santiago Abascal. De fet, Abascal, quan ha sortit del Congrés, ha baixat cap a la plaça de Neptuno, on hi havia alguns dels concentrats fora del Congrés, a saludar-los, i els hi han dit que vinguessin cap aquí a Ferraz. Hem vist Abascal com ha fet acte de presència aquí, és la quarta vegada que tenim Abascal, i en referència a les xifres està passant una cosa molt curiosa, que és que les vegades que hi ha hagut tensió amb la policia sempre estan parlant de xifres de 7.000, 8.000 persones, però és que avui tan sols n'hi ha 2.000, segons la delegació del govern. Per tant, esperàvem, des que hem arribat aquí a Ferraz, una tarda més aviat tranquil·la com la que hem tingut en els últims 2-3 dies, però és que els que hi són estan molt i molt enfadats. Per això diem que l'ambient està ben i ben tens aquí a Ferraz.
Molt bé, doncs seguirem connectant cada vegada que faci falta. Fins ara, Jordi.
Fins ara, Manel.
Enfadats amb el que ha passat avui al Congrés, la primera sessió del debat d'investidura de Pedro Sánchez ha tingut diversos moments tensos a causa de l'amnistia i del conflicte de Catalunya amb Espanya, moments que han protagonitzat Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, però ha estat quan ha intervingut Esquerra i Junts, quan el silenci, que de vegades és senyal de tensió, d'expectació, s'ha apoderat de l'hemicicle. La portaveu de Junts per Catalunya ha estat l'última a intervenir avui, ha captat tota l'atenció quan li ha demanat a Sánchez que ratifiqués davant de tothom que compliria tot el que han pactat els de Puigdemont i els del PSOE, i Sánchez ha dit que sí, que ho faria. Marc Vidal, bona nit. Un moment realment intens, eh?
Sí, podríem dir que aquesta legislatura encara no ha començat gaire bé a caminar i ja es veu que cada votació serà complicada. D'entrada, imagineu-vos aquesta que s'ha de fer demà per elegir president del govern, per reelegir president del govern, en aquest cas a Pedro Sánchez, aquest soci clau a Junts per Catalunya que ha costat tant de convèncer, sembla, doncs no li ha agradat el tot el discurs d'investidura de Sánchez, que aquest matí ha defensat l'amnistia, però no s'ha referit, segons ell, de manera important a qüestions claus com la negociació, aquesta negociació a la qual Junts per Catalunya posarà un referèndum sobre la taula, i d'aquí que la cap de files de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, doncs, ha retret falta de valentia a Sánchez. Li ha recordat que si no s'ha avançat la negociació, doncs no donaran, la negociació aquesta que Junts posarà sobre la taula al referèndum, doncs no donaran suport a cap iniciativa del seu govern. Que no tenti la sort, li ha dit Nogueras. En un to molt mesurat, el mateix Sánchez, com deies, sí s'ha compromès públicament a complir el compromís signat.
Em pot confirmar, perquè al matí no ens ha quedat gens clar, si vostè està disposat a complir tots i cada un dels punts de l'acord signat i a ratificar les 1.486 paraules de l'acord.
Se abre ante nosotros una oportunidad histórica que tenemos el deber de aprovechar y yo, señoría, me reafirmo en el compromiso de aprovechar esta oportunidad histórica para caminar, avanzar y resolver este conflicto político.
També advertències des de les files republicanes. Gabriel Rufián ha recordat que ells són els que fan caminar el PSOE cap a on volen. Ha advertit Sánchez que no té alternativa a una entesa en l'independentisme.
Mira este hemiciclo. Ve aquí alguna alternativa a nosotros y nosotras. Ve aquí a Albert Rivera. Ve aquí a Inés Arrimadas. No, ¿verdad? No se la juegue. Créame.
Pel matí, Sánchez ha defensat aquesta amnistia com per tancar un cicle, dic, del que va incendiar Catalunya el 2017 i el 2019. Més arguments, l'amnistia no només és constitucional, sinó que servirà per mostrar la vitalitat de la Carta Magna, dit Sánchez, però Núñez Feijóo no ha comprat cap dels seus arguments. Li ha implorat a Sánchez, almenys, que no alimenti més el foc. Tot el contrari, Feijóo ha acusat el president del govern en funcions de frau, de corrupció política per aquesta amnistia.
Por eso le pido al Partido Popular responsabilidad y sentido de Estado. No les pido su apoyo, ya sé que no lo voy a tener. Solo les pido cordura y coherencia. Y subrayo coherencia.
Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre.
Aquí Sánchez ha tingut resposta de manual, diguem, apuntant a la corrupció política dintre del Partit Popular.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc, per aquesta anàlisi del que està passant, del que ha passat avui. Demà hi tornarem, perquè demà també serà dia gros. Ara connectem amb la Paula de nou. Bona nit, Paula.
Què tal? Bona nit.
Doncs sentíem aquestes acusacions de corrupció que es feien als el líder popular i el socialista, però potser ha estat especialment dura la desqualificació que Sánchez ha fet de Feijóo quan l'ha comparat amb Manuel Fraga i quan li ha dit que, mentre que el ministre de Franco es va desmarcar del franquisme, Feijóo s'hi acosta de la mà de Vox.
Sí, Feijóo venia encès del matí del discurs de Pedro Sánchez, que creu que ha estat una autèntica provocació, i per això la tarda ha sortit amb tota l'artilleria en la seva versió més dura. Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de ser un mentider i de no tenir límits ni ètics ni legals en la seva ambició per tornar a ser president.
Que ha caído ya en la sinrazón. Lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio. Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder, con su patológica ambición.
És la definició que feia el líder del PP de Pedro Sánchez. Després Feijóo baixava de la tribuna ovacionat pels seus a crits de president. Sánchez li responia que és un perdedor, li ha retret que va de moderat, però que és tot el contrari, que s'alinia amb Vox i, per tant, també amb el franquisme.
Lo relevante es que el señor Fraga Iribarne se distanció del franquismo y se incorporó a la democracia. Y usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox.
I a partir d'aquí el debat ja s'ha encès del tot, i sobretot quan ha pujat a la tribuna el líder de l'extrema dreta, Santiago Abascal, i quan ha equiparat Pedro Sánchez amb Hitler.
Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez, y solo después maniobró para liquidar la democracia. ¿Cómo lo ha llamado usted? La dictadura de los votos, ¿verdad? Pues con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia.
Govern il·legítim, cop d'estat, dictadura, que ha repetit una i altra vegada la presidenta del Congrés. Li ha demanat sense èxit que ho retirés. Abascal i els seus després han abandonat l'hemicicle, han sortit al carrer i s'han sumat a les protestes. De fet, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, s'ha passat tota la tarda fent constants crides a l'ordre.
Que se tranquilicen y que nadie insulte a nadie. Que, por favor, esta es la casa de la palabra, el tempo de la palabra y de la democracia.
Però els insults arribaven de moltes bandes, i la primera sessió d'aquesta investidura ha evidenciat que la legislatura serà molt tensa amb la dreta i l'extrema dreta. Podríem dir, Manel, que l'única sintonia que hem vist aquesta tarda ha estat la de Yolanda Díaz amb Pedro Sánchez.
Tenemos diferencias, pero caminamos juntos y juntas. Y, sobre todo, nunca nos confundimos de adversario.
Reconozco en usted pues una política de respeto, de no insultar, que no veo en otras partes del Congreso de los Diputados.
No han faltat els seus habituals elogis. Tot i això, Yolanda sí que li ha retret a Sánchez el gir amb el Sàhara i una defensa insuficient de Palestina. Yolanda Díaz, que feia seus els arguments de Podem, que, per cert, en aquest debat han quedat del tot esborrats.
Doncs molt bé, Paula, gràcies per aquesta crònica. Demà al matí serà també intens, i a la nit veurem com acaba la jornada, i si aquesta hora ja podem dir que Pedro Sánchez, com sembla, ha estat investit president. Moltíssimes gràcies.
Fins demà, moltes gràcies.
Més enllà de la batalla política, és evident que Pedro Sánchez sabia que en la seva primera intervenció tenia també un bon aparador per fer anuncis, i l'ha aprofitat per explicar tot una sèrie de mesures socials i econòmiques, que són les que volem desgranar ara amb Montse Comelles. Bona nit.
Hola, bona nit.
I Rafel de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
El teu terreny és el de l'economia. Comencem per tu, Rafel. Què és el que ha promès o ha dit que faria Pedro Sánchez?
Doncs mira, el més destacat, l'anunci de transport gratuït per a menors, joves i aturats a partir del mes de gener. No tenim gaires detalls. Per exemple, no sabem quina serà la consideració de jove. Cal recordar, en tot cas, que es pot ser titular del carnet jove fins als 30 anys. Potser seria una pista. Sí que sabem que això començarà a funcionar, entrarà en vigor a partir de l'1 de gener, i amb la intenció que sigui permanent.
Queremos dar un paso más en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y se consolide en España como un referente en sostenibilidad medioambiental.
Sánchez també ha confirmat que es prorrogarà la reducció del 50% en el preu dels abonaments del transport i, tot i les advertències de Brussel·les, que demana que es vagin retirant les mesures per fer front als efectes de la crisi, el candidat s'ha compromès també a allargar fins al juny del 2024 la rebaixa de l'IVA dels aliments.
El líder socialista també sabia que tocava una tecla sensible quan ha anunciat mesures per alleugerir el pagament de les hipoteques.
Sí, el que ha anunciat concretament és que s'apujarà el llindar de la renda mitjana de 30.000 a 38.000 euros per les famílies que es puguin acollir a les mesures per alleugerir aquest pagament hipotecari. A l'àmbit de l'habitatge, s'ha assumit el compromís d'habilitar 183.000 pisos de lloguer assequible, incrementar el bo lloguer i incentivar fiscalment, precisament, que es posin al mercat més pisos, que els propietaris posin al mercat pisos per ser llogats. La política fiscal també ha estat protagonista, s'ampliarà la progressivitat de l'IRPF i s'aplicarà un tipus efectiu del 15% a l'impost de societats, cosa que farà que les grans empreses, per traduir-ho, tributin sobre els seus beneficis.
I un altre compromís que ha assumit Pedro Sánchez és el de modificar l'Estatut dels Treballadors per apujar el salari mínim.
L'objectiu és que aquest salari mínim sigui del 60% del salari mitjà. Tal com recull l'acord entre el PSOE i Sumar, hi ha també un compromís de reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals i d'ampliar el permís de maternitat i paternitat a 20 setmanes.
Mesures econòmiques importants. Anem ara a la matèria social, perquè Pedro Sánchez ha anunciat, entre altres coses, la creació d'un fons públic per indemnitzar totes les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. També ha avançat una reforma legal perquè la responsabilitat civil en els casos d'abusos a menors no prescrigui. Montse Comelles, ha estat molt contundent amb aquesta qüestió.
Sí, en el seu discurs ha fet referència a aquell informe del Defensor del Poble que calculava a través d'una enquesta en 445.000 les víctimes de pederàstia de l'Església Espanyola i ha demanat a la Conferència Episcopal Espanyola que assumeixi la seva responsabilitat.
Vamos a crear un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos. Y vamos a instar a la Iglesia Católica, señorías, a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que desgraciadamente sufrieron abusos sexuales por partes del clero, incluyendo a las víctimas de casos históricos y también prescritos.
De la resta de promeses socials del candidat a la presidència, què en destacaries?
Doncs mira, per exemple, en matèria de salut, s'ha compromès a impulsar un pla per reduir llistes d'espera, també un pacte d'estat per a la salut mental, ha promès ampliar el permís de paternitat i maternitat a les 20 setmanes o garantir per llei un màxim de 30 dies per tramitar prestacions socials, com per exemple les ajudes a la dependència.
Doncs aquí ha quedat dit i apuntat. D'aquí uns mesos hi haurà temps per anar mirant si tot això es va complint. Moltíssimes gràcies als dos.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Un dels grans protagonistes de la sessió d'investidura d'avui no era el Congrés, és el cantautor Ismael Serrano i tenim la sort de tenir-lo aquí al Catalunya Nit. Ismael Serrano, muchísimas gracias por atendernos, porque sé que eres una de las personas más buscadas hoy, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, inesperadamente. Yo que estaba tranquilo aquí en mi estudio grabando algunas canciones que tenía pendientes y casi de paso, porque me voy la semana que viene a México, de repente empezó a sonar el teléfono y no paró.
Menuda tarde, sí. Si te parece, ponemos un fragmento de lo que ha pasado hoy en el Congreso y lo comentamos juntos.
Vale.
Y porque, como dijo el genial Antonio Machado, hoy es siempre todavía.
Quien ha introducido la cita de Machado en su discurso no le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dígala completa, señor Sánchez. Hasta en las citas miente usted. Dice, hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y omite. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Esta es la cita completa. Ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos.
Simplemente una breve introducción, señor Feijóo. Me la acaban de pasar un colaborador de un tuit de un cantautor español, que es Ismael Serrano, para decirle que la cita de Machado es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado.
Bueno, Ismael, esto es lo que ha pasado. ¿Tú estabas siguiendo en directo el debate de investidura, la sesión de investidura?
La verdad es que no. La verdad es que yo estaba metido en un estudio y cuando he salido he mirado las redes sociales y he visto que alguien me habían citado sin decir mi autoría, atribuyendo a Machado una frase mía. Y luego ha venido la cascada, luego ha venido el desmentido, luego ha salido Pedro Sánchez y diciendo que no, y luego ha vuelto a salir él para decir otra cosa y de paso darme a mí, que me acordaba de eso de no disparen al pianista, que lo ponían en el salón de la película del oeste, pero al final digo, no sé, al final me va a caer una a mí por todo esto, pero bueno, la verdad es que inesperado, totalmente inesperado.
¿Te han llamado incluso desde la Moncloa para saber exactamente de dónde salía todo esto o
bueno, me han llamado para que les asegurara, me han dicho, oye, ¿es verdad esto? Porque conozco a alguien que trabaja ahí, alguien que me conocía de antes y que colabora con ellos y tal, y me ha llamado para decirme si estaba seguro, y pues sí, estoy muy seguro porque recuerdo perfectamente, es la grabación de un disco en directo en el 2003, 5 años después de que yo sacara mi primer disco. Era muy joven, estaba casi empezando, y era la presentación de una canción que es muy bonita y que recomiendo oír, que se llama Ahora. Está en Spotify, de hecho, es muy habitual, no solamente me gusta interpretar mis canciones, sino también, bueno, a veces conversar con el público, reflexionar, y hago presentaciones que a veces, bueno, son largas, ¿no? Y en este caso, pues hago una presentación en la que cito a Machado, y cito el verso de Oye Siempre Todavía, y luego pues continúo diciendo toda la vida es ahora y ahora es el momento de cumplir con las promesas que nos hicimos, y sigo diciendo cosas y tal, luego interpreto la canción, o sea que sí, que sí. Bueno, a día de hoy da igual lo que digas, porque me siguen llegando por Twitter mensajes de gente diciendo que es mentira, que el texto es de Machado adjuntando una captura de una fotocopia de un libro, y cosa que es, vamos, que es claro, ya jaque mate, ¿qué puede decir uno ante eso?
Sí, esa es
ante
otra.
Lo que pone en Google.
Aún y así, creo que Feijóo te ha echado un buen piropo, ¿no? Porque es decir, que añadan una frase tuya a versos de Machado y los vean al mismo nivel, eso no está mal, y sabemos que eres un gran escritor de canciones, pero bueno, ya te que no notan la diferencia con Machado.
Sí, la verdad es que sí. No sé si dice algo muy bueno de mí o dice algo malo de quien atribuye a Machado mis palabras. Pero bueno, sí, la verdad es que me siento honrado de que me citen, aun sin citarme. Quiero decir que, bueno, ha sido divertido en un debate tan bronco, de repente, bueno, pues algunos hemos sonreído a pesar de los pesares, porque no da muchas ganas de sonreír. Hay cosas que a uno le hacen reflexionar. El hecho de que, bueno, primero eso, que demos por válido todo lo que sale en Google, que no es la primera vez que atribuyen una cita a alguien que no dijo lo que dicen que dijo. Y luego, segundo, que pues que los debates parlamentarios se conviertan un poco en conversaciones pues típicas de Twitter, es decir, como que trasladamos las dinámicas de las redes sociales al debate político, y lo importante es el zasca y humillar al contrario y encontrando la frase que no dijo, y al final yo creo que debiera ser más bien buscar argumentos que convenzan a la gente y buscar pues quizás otro tono, ¿no? Porque debemos un poco, se trata de convivir, bien, ¿no? Y bueno, quizás sería necesario otro tono.
Sí, fíjate que esta semana, por casualidad, nosotros tenemos un colaborador que se llama David Guzmán, que siempre entra en el programa y hace un minuto brillante. Y esta semana advirtió a los políticos de lo peligroso que es citar. Porque las citas están siempre sacadas de contexto y claro, eso puede llevar a muchos malos entendidos, pero es que además hay muchas citas que corren que no han sido nunca, ¿no? La típica de Casablanca de vuélvela a tocar, Sam, no se dijo nunca en Casablanca. Pongo un fragmento de lo que nos contaba este colaborador. Está en catalán, pero para que veas lo que pasó en el Parlamento aquí con una cita de Voltaire. Está en catalán, pero creo que lo vas a entender, ¿eh? Entran en liza 3 políticos.
I acabo aquí, al nostre Parlament, ara fa 10 anys, amb una de les meves cites falses preferides. Això és una disputa. Els protagonistes, és un triangle ben divertit, són Josep Rull, Santi Rodríguez i Oriol Junqueras.
Citant Voltaire, discrepo de les idees que vostè defensa, però estaria disposat a barallar-me perquè vostè les pogués defensar.
I la tercera, dir-li al senyor Rull, si us plau, no faci cas
de les cites del senyor Oriol Junqueras, perquè qui va dir el que vostè diu no va ser Voltaire, és una cita apòcrifa.
Aprofito per recordar que no és apòcrifa, és una cita que apareix en una biografia feta sobre Voltaire, en la qual en el preàmbul l'autora de la biografia diu, per sintetitzar el pensament de Voltaire, podríem dir que...
Ya ves que follón hubo con una cita de Voltaire, o sea que es muy peligroso esto de citar. Estos días he visto en Twitter que has estado siguiendo también lo que está pasando evidentemente a nivel político en Madrid. ¿Qué te han parecido las manifestaciones que ha habido delante de la sede del PSOE y que van a seguir estos días, o por lo menos hoy parece, de nuevo?
Bueno, pues la verdad es que preocupante, porque... Es que estaban entre... pueden resultar... Se hacen muchos chistes en redes sociales, ¿no? Por el esperpento, por lo berlanguiano del espectáculo que se está dando, pero es peligroso. Porque lo que nos hace ver es cómo se han normalizado ciertos discursos y ciertas dinámicas que apelan a la crispación, al odio, al ruido, y yo creo que se han normalizado. O sea, claro, cuando estuvieron durante tanto tiempo acosando la casa de la familia Iglesias Montero y tal, pues bueno, claro, como esto es como esa cita que atribuyen a Bertolt Brecht y que no es de Bertolt Brecht, que ya sea que dice cuando fueron a por los comunistas, como yo no era comunista, no hice nada y demás,
¿sí?
Que es otra cita también apócrifa, o no sé de quién es, pero desde luego de Brecht no, pues yo creo que es un poco eso.
Por si acaso digamos que no sabemos de quién es, exacto. Sigue.
No, que hemos dejado pasar tantas cosas que se han normalizado, se han roto ciertos consensos, o sea, es como lo de hoy escuchar, ver, ¿no?, que Ayuso dice no sé qué de la fruta y hace un chiste para que luego sus colaboradores digan no, ha dicho lo que ha dicho y poco le ha dicho, le tendría que haber dicho más. Como se normaliza eso, el insulto, un tono y unas dinámicas que van increciendo y que son, a mí me resultan preocupantes, porque atentan a la convivencia, y que no facilitan el debate político, que debiera ser más sosegado, que no debiera tener pues eso, el ruido y el tono que crispado que tiene.
Sí, por si los oyentes no saben a qué te referías, Ayuso, que estaba en el hemiciclo, ha insultado a Pedro Sánchez, se le leían los labios perfectamente, pero han querido hacer pasar por otra frase lo que ha dicho en realidad, que le ha dicho hijo de puta al candidato a la presidencia.
Ahora que la adolescencia es un septiembre lejano, humo de cerveza en un portal, un verano inacabado.
No sé si la canción ahora, has notado ya si en Spotify o donde sea, empieza a tener reproducciones a más que nunca.
Me llegan a posteriori, cuando pasen unos días, porque no te llegan de manera inmediata, es a posteriori cuando te llega el reflejo de las escuchas y demás, así que ya os contaré, pero supongo que sí.
El candidato a presidente, Pedro Sánchez, ha hablado de un colaborador mío, pero supongo que él también debe estar entre tus fans a partir de ahora, eso seguro, no sé si ya lo era, pero a partir de ahora seguro.
Sí, yo creo que sí, que unos cuantos se han hecho fan, porque convengamos que le ha salvado de un aprieto, todo hay que decirlo,
sí,
al presidente, o sea que supongo que sí.
Sí, porque eso le ha dado uno de esos momentos en que me imagino que en esas batallas dialécticas que se tienen debe pensar, menudo golazo, acabo de marcarle. Oye, para acabar, has dicho que te ibas para México, luego ¿dónde te podrán seguir tus fans por aquí, por Cataluña?
Bueno, pues yo creo que el concierto más cercano es el 29 de febrero en el Coliseo.
El Coliseo, el Coliseo, Teatro Coliseo.
Que vamos a estar presentando la canción de nuestra vida.
Genial, 29 de febrero, por tanto, en Barcelona.
Sí, ahí estaremos, sí.
Bueno, Ismael, no te quiero robar más tiempo. Enseguida va a sonar el final de una canción que me gusta mucho y acabo arriesgándome, ¿vale? Me arriesgo con una cita. Una cita de la canción Ahora, que dice... Brindemos que hoy es siempre todavía, que nunca me gustaron las despedidas. Hasta pronto, Ismael.
Eso creo que es de Quevedo, eso.
Es de Quevedo, ¿eh? Muy bien, lo buscaremos.
No, eso no.
Eso es de Ismael Serrano.
Eso es mío.
Hasta pronto, Ismael, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Chao.
Brindemos que hoy es siempre todavía, que nunca me gustaron.
Dos quarts d'onze, hem arribat amb Ismael Serrano. Fins ara la seva cançó més popular era, sens dubte, Papa, cuéntame otra vez. Veurem si ara passa a ser Ahora. I una derivada més de la investidura de Pedro Sánchez ha estat també el tercer debat a la Unió Europea sobre l'oficialitat del català, que ha acabat sense calendari encara per al seu reconeixement. El govern espanyol ja ha presentat una proposta renovada per esvair dubtes entre els 27, entre els quals hi ha quin podria ser el cost de la mesura. Des del govern es reclama a l'executiu espanyol que no es relaxi, encara que ja ha tingut assegurada la investidura de Pedro Sánchez. Brussel·les, Jordi Baró.
Sense progressos després de la tercera reunió dels 27 sobre l'oficialitat del català, una mostra que no hi ha hagut avenços, la durada del debat, 5 minuts i amb una sola intervenció d'Espanya, que ha defensat una proposta revisada que vol evitar que el cas espanyol serveixi de precedent per a altres llengües europees. Continuen, però, els dubtes dels socis europeus, com l'impacte econòmic, i la Comissió Europea no posa data a quan tindrà l'estimació sobre el cost de la mesura. Maro Šefčovič és vicepresident de la Comissió Europea.
El càlcul del cost s'ha de fer de forma minuciosa i no només afecta la Comissió Europea, sinó que també hem de consultar altres institucions que proveeixen serveis de traducció i interpretació. Estem treballant en aquest dossier, però no puc aportar una data concreta.
Des de Brussel·les, aquest era l'avís que feia el govern espanyol la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret.
S'haurà complert amb el compromís del govern espanyol quan s'hagi aprovat i sigui una realitat l'oficialitat del català a les institucions europees. I malgrat ara s'hagi fet realitat la investidura, això no ha de rebaixar ni una mica l'exigència ni tampoc la celeritat.
No s'ha definit encara si l'oficialitat del català es tractarà a la pròxima reunió de ministres d'Afers Europeus al desembre.
I per tancar aquest bloc investidura tornarem a anar en directe a Madrid. Mentre hi havia la sessió al Congrés ja hi havia centenars de persones protestant fora, però s'han desplaçat cap al carrer Ferraz i és la 13a nit consecutiva de protesta. Jordi Bascó, quina és la situació ara aquí al carrer Ferraz a Madrid?
Doncs aquestes 2.000 persones, segons la delegació del govern, que s'han concentrat aquí aquesta nit, de moment es mantenen a l'espera. Ara mateix tenim una situació força curiosa que d'altra banda s'ha repetit en moltes nits, que és per una banda els manifestants mirant desafiants la policia mirant-se desafiants als manifestants i els periodistes aquí a un costat doncs esperant a veure qui és qui fa aquest primer moviment. S'han llançat força objectes, però diríem que amb comptagotes, de manera que la policia no ha cregut convenient actuar i carregar. Recordem que sempre ha estat la policia, quan s'han produït aquestes càrregues, qui ha actuat abans. És a dir, en el moment en què han vist que la situació es descontrolava darrere del cordó policial, abans de que aquest cordó es trenqués, han sigut ells els que han decidit intervenir. De moment, però, tot i que es troben en formació, en multitud, amb els cascs, amb els escuts, amb tot preparat, es mantenen a l'espera per veure si aquesta munió de gent decideix calmar els ànims. S'ha donat una situació també força curiosa, que és que han llançat una bengala, però la bengala ha quedat dins la zona dels manifestants, provocant un cert rebombori. Això també ha descol·locat una mica aquests ultres que es troben a primera fila, que ara, val a dir, ja tornen a ocupar aquesta primera fila de la protesta.
Doncs de moment, Jordi, ho deixem aquí. Si abans de les 11 passa alguna cosa destacable, tornaríem a connectar amb tu, i si no, doncs bona nit i fins la propera.
Perfecte, Manel, bona nit.
Catalunya nit.
Quatre minuts passen de dos quarts d'onze de la nit i anem cap al Pròxim Orient. Israel ha assaltat avui el principal hospital de Gaza, el Shifa. L'exèrcit manté que el centre era una base de Hamas i assegura que hi ha trobat armes. Els palestins, però, ho qualifiquen de crim de guerra i les Nacions Unides es mostren horroritzades. Enviats especials a Jerusalem, Raúl Flores, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit.
Bona nit, Manel. Un assalt que fa 20 hores que dura i que, en paraules d'Israel, és una operació precisa i selectiva contra Hamas. En vídeos, els soldats mostren armes que haurien trobat a l'hospital i que pel primer ministre justificarien l'operatiu. Benjamin Netanyahu adverteix que arribaran allà on hi pugui haver terroristes.
Recordeu quan deien que no entraríem a Gaza? I vam entrar. Ens van dir que no arribaríem als afores de la ciutat de Gaza? I vam arribar. I ens van dir que no entraríem a l'hospital de Shifa? I hem entrat.
Hamas nega que hi hagi armes, també ho assegura el personal sanitari del centre, que explica que ha sentit trets als passadissos. Fora del Xifa, una crida d'Israel al milió de desplaçats al sud de la franja. Després de dir-los que es movessin cap allà, ara els demana que per seguretat marxin d'algunes localitats. La dificultat, però, és saber si hi ha algun lloc segur.
Israel apuntava feia dies que alguns dels hostatges que Hamas va capturar en els atacs del 7 d'octubre podrien ser precisament a l'hospital al-Shifa, però avui no ha donat proves com a mínim que n'hagi trobat. Sembla que en aquesta incursió no n'han trobat. Raül, heu pogut parlar amb familiars dels hostatges. Què us han explicat, com estan i què diuen, com carreguen contra la gestió del govern de Netanyahu?
Doncs mira, hem anat a un quart d'hora en cotxe de la ciutat vella de Jerusalem, on hi ha el kibbutz Ramat Rachel. Allà hi havia l'Ofir Engel. Té 17 anys i el dia 7 d'octubre era amb la seva parella a un dels kibbutz atacats per Hamas. En reben a casa seva els seus pares i la seva tieta, amb qui parlem, amb la Yael.
El 7 d'octubre, a les 6 del matí, l'Ofir va escriure al seu pare perquè hi havia sirenes i bombes i li va dir que anés a la sala de seguretat, que era habitual, que no tingués por.
I la pitjor trucada la van rebre aquell vespre.
Els terroristes van entrar a la sala de seguretat, els van posar en un cotxe petit, negre, i se'ls van endur.
Cinc dies després, l'exèrcit els deia que el noi era a Gaza en mans de Hamas. La Yael pensa cada dia en quan tornarà.
Quan torni, voldré tornar a la meva vida, perquè la meva vida fa 40 dies que està aturada, també la meva família.
Ara els familiars demanen a Israel que prioritzi l'alliberament d'hostatges, que negociï i carreguen també contra el primer ministre.
Penso que el que hem descobert després del 7 d'octubre és que tenim gent fantàstica a Israel i un molt mal govern.
Aquest dissabte, Manella i Ael, també altres familiars d'hostatges de Hamas, protestaran davant de la residència oficial de Netanyahu aquí a Jerusalem.
Doncs moltíssimes gràcies, Raül Flores i José Antonio Rodríguez, una nit més en directe fent-nos aquesta crònica de com estan les coses al Pròxim Orient a Jerusalem. Bona nit.
Bona nit. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping
now. Look what I'm whipping now. Ja ho podeu sentir, hem canviat d'escenari, anirem en directe als Estats Units perquè el Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha aprovat fa molt poca estona, per primera vegada, una resolució per establir pauses i corredors humanitaris a Gaza. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha costat força, d'arribar aquesta llum verda.
A la cinquena ha anat la vençuda, quatre resolucions després. Avui s'ha pogut aprovar per primera vegada, un mes després, una resolució en relació a Israel. La notícia avui és que cap país ha exercit el dret a veto. 12 vots a favor i 3 abstencions. Regne Unit, abstenció. Estats Units, abstenció. Rússia, abstenció. Rússia, perquè no s'ha aprovat una esmena que ells havien proposat, i els Estats Units s'han abstingut, no han votat en contra, perquè diuen que no es denunciava l'atac de Hamas. En tot cas, aquest text reclama corredors humanitaris, pauses humanitàries en les hostilitats i l'alliberament d'hostatges, sobretot nens. A més, reclama a totes les parts l'ús proporcional de la força dins la llei internacional en protecció dels civils. Cal tenir en compte que les resolucions del Consell de Seguretat, en teoria, són vinculants.
Doncs la Xina i els Estats Units que voten junts, no sé si té res a veure amb aquesta trobada que teniu ara mateix a San Francisco, la primera entre Joe Biden i Xi Jinping després d'un any. Com està anant?
Doncs com estan anant? No ho sabem. Fa 2 hores i mitja que dura aquesta trobada. Biden, Xi i 24 persones més, 12 per govern. Molta expectació, però la Casa Blanca ja ha advertit que no en traurem grans titulars ni grans concrecions, però que l'objectiu és garantir la coexistència pacífica i que la competència hi pot ser, però sense enfrontaments. Més de 2 hores de reunió amb temes com la intel·ligència artificial, comerç, però sobretot els conflictes armats, amb la Xina alineada més amb Putin que no pas amb un altre a la guerra d'Ucraïna, i demanarà Biden al seu homòleg que li tingui un ull posat a l'Iran per evitar que les coses a Israel es compliquin, però de moment no tenim encara notícia. Biden compareixerà als mitjans ja de matinada per fer-ne un balanç.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc Garriga, en directe des de Washington. Canviem d'escenari. Crides de la Colla Ballester, perquè el Tribunal Suprem del Regne Unit ha declarat il·legals els plans per expulsar els migrants irregulars a Ruanda i el primer ministre, Rishi Sunak, ha decidit que això no l'aturi. Ha anunciat que impulsarà la legislació d'emergència perquè Ruanda sigui reconegut pel Parlament un país segur per als potencials refugiats. Anem cap a Londres, com dèiem, Colla Ballester, Brumós.
Bona nit. El govern ha perdut. El Tribunal Suprem del Regne Unit ha estat molt clar i per unanimitat dels 5 jutges ha conclòs que el pla és il·legal perquè Ruanda no és un país segur, ja que els sol·licitants d'asil podrien ser retornats als seus països d'origen. Per tant, el pla Ruanda torna a perdre els jutjats. Primer va ser el Tribunal Europeu de Drets Humans i ara és el Tribunal Suprem del Regne Unit. Però la intenció del primer ministre Rishi Sunak és que això no torni a passar i diu que faran el que calgui, com canviar les lleis.
Això permetrà al Parlament confirmar que amb el nostre nou acord, Ruanda és segura.
També recorda com el Tribunal Europeu de Drets Humans va aturar el primer vol amb migrants i diu que això no ho tornarà a permetre. Però per moltes acusacions que faci el govern, el d'avui és un cop molt dur pel Partit Conservador. Aquesta era la seva principal promesa electoral i la justícia britànica l'ha tombat.
I França reclama jurisdicció mundial per possibles crims de guerra i crims contra la humanitat i emet un ordre de detenció internacional contra el president de Síria, Bashar al-Assad, el seu germà Maher i dos generals, Xavier Vilà.
El Tribunal de Justícia de París estima la petició del centre sirià pels mitjans i la llibertat d'expressió i de víctimes civils síries i els acusa tots quatre d'utilitzar gas sarin contra la població civil a la població de Duma l'agost del 2013. Segons els serveis d'intel·ligència nord-americans, més de 1.000 civils van morir durant l'ofensiva amb armes químiques atribuïda a l'exèrcit fidel al president al-Assad. L'advocat de les entitats demandants sostenia que la decisió del tribunal suposa un precedent judicial històric.
Les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils demanen al Suprem que es condemni per assassinat els únics tres membres vius de la cèl·lula jihadista que va atacar Catalunya l'agost del 2017. L'Audiència Nacional els va condemnar per pertinença a un grup terrorista i pertinença d'explosius, però no com a responsables de les morts. Oriol Pujador.
Sí, és per això que a banda de les famílies de les víctimes, també els ajuntaments de Barcelona i Cambrils, a més de la Generalitat, s'han afegit a aquesta petició. Tots ells consideren que els tres terroristes empresonats i condemnats van ser cooperadors necessaris per cometre aquells atemptats. En la sentència, recordem que els magistrats de l'Audiència Nacional van considerar que haver llogat la furgoneta amb què es va cometre l'atropellament mortal de la Rambla o haver manipulat els explosius no els convertia en coneixedors dels atacs terroristes i els va condemnar a penes entre 8 i 43 anys de presó. Ara, aquesta petició al Suprem busca, com dèiem, atribuir-los més delictes. La decisió del Suprem es podria saber d'aquí a un mes, segons han indicat fonts judicials aquesta emissora.
I ara una xifra rècord, la d'empreses estrangeres establertes a Catalunya. Segons el govern, n'hi ha prop de 9.300, un 62% més que fa 10 anys. La majoria venen dels Estats Units, França i Alemanya. Carme Montero.
Són companyies que es dediquen sobretot a l'automoció, l'alimentació, la química i la indústria farmacèutica. Generen 2 de cada 10 llocs de treball de Catalunya, segons destaca el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Catalunya és el tercer territori d'Europa occidental en creació de llocs de treball vinculats a projectes d'inversió estrangera.
El govern treballa aquest any amb 600 projectes potencials d'empreses estrangeres. Més de la meitat són industrials.
Ens aturem uns segons i de seguida descobrirem qui és el guanyador, quin grup musical del Sona Nou.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Renoi.
Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Tan sols el mes de novembre, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te'l ara.
5 anys a peu de carrer. Tot Barcelona. El diari de la capital.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio. A la ràdio, avis i nets que us uneix la tecnologia. Benvinguts, els que sempre hi heu estat. Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat. 3CAT.
Descarrega't 3CAT, la nova plataforma digital.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Feeling the Sync, we're talking about a possible amnesty deal for Catalan pro-independence figures and how this could lead to another term in government for socialist Pedro Sánchez.
Cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat amb Lucía Benavides.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Passen 2 minuts de 3:15 de la nit i anem de cap cap al teatre perquè s'ha estrenat al Teatre de l'Acadèmia Els ossos de l'Irlandès, de Víctor Borràs, de la companyia Teatre Nu. L'obra va rebre els premis Quim Masó i Frederic Roda i arriba a Barcelona després d'estrenar-se al Festival Temporada Alta i exaurir les localitats. Protagonitzada per Ernest Villegas, Ivan Benet i Norbert Martínez, la dirigeix Xavi Ricard. I al TNC, aquest matí, aquí tenim menú doble avui, s'ha presentat la festa de Daniela Feixas sobre com la pornografia condiciona les relacions sexuals dels nostres adolescents. La Marta Vives ha anat a totes dues estrenes. Hi ha algun punt en comú?
Doncs mira, a priori no, però vistes les dues i el mateix dia, diria que tenen més punts del que sembla. En primer lloc, perquè són dues mostres dels grans dramaturgs que tenim en aquest país. Víctor Borràs d'un costat i Daniela Feixas de l'altre són dos noms que cal seguir de prop per com parlen de les esquerdes i dels problemes socials des d'un punt de vista tan realista que fa mal. Es veu clar els ossos de l'Irlandès, la radiografia de Víctor Borràs que fa dels homes d'una determinada generació, Manel, jo crec que aquí et tocaria una mica, i de la seva incapacitat emocional, atenció, per expressar el que els passa per dins. Mm-hmm. I tot plegat en una història rural de camises de quadres, pells rudes i personatges masculins que aparenten una fortalesa de cartró pedra. Una història que acaba parlant sobre el fracàs de l'amistat i el mal que fa quan això passa. I aquest, Manel, podria ser el futur de molts nois actuals, que ara són adolescents, que construeixen la imatge de l'home que volen ser en el futur a base d'estereotips audiovisuals i també pornogràfics. La festa de Daniela Feixas es basa en entrevistes reals d'adolescents sobre la seva relació amb la pornografia i com això els condiciona les seves relacions.
Els que menys parlen són els nois heterosexuals. És amb els que més m'ha costat trobar testimonis que volguessin parlar amb mi i són els que menys parlen amb ells perquè tenen molta pressió social del que representa ser un tio heterosexual i aquesta pressió els fa viure com en fals, no? Com diu el personatge del Pau, fardant i marcant a farols constantment. No?
I mira, i potser acaben com els personatges dels ossos de l'Irlandès. Els ossos de l'Irlandès a l'Acadèmia i la festa a la sala tallers del TNC. Dues aproximacions a l'home contemporani i a totes les seves mancances.
Doncs molt ben lligat, totes dues coses. I ara, música.
Un final de germà!
En marxa la final del concurs musical Sona Nou. Eloi Duran, Núria Duran i Sosun Pundans són els finalistes de l'edició d'aquest any. Barcelona, Marc Ruiz.
Jurat del Sona Nou,
El jurat del Sona Nou s'ha retirat a deliberar i ho tindran molt difícil, perquè aquesta final ha estat un gran contrast entre el pop intimista i lluminós i l'electrònica esbojarrada. Els últims a sortir a l'escena han estat els Sosun Punt Dance, que han impactat amb un directe teatralitzat amb dansa, projeccions, estètica queer i el que anomenen electropop high energy, que veu directament de les bandes sonores d'anime i videojocs japonesos, però també d'Hidrogenes o Rocío Dúrcal. Abans els ha precedit la Núria Durán, una cantant que fa un pop folk amb un punt d'americana, amb passatges que podrien fer pensar, per exemple, en Wilco, amb una guitarra acústica, elements electrònics i una veu molt interessant amb força potencial, que, per cert, ha reivindicat la importància dels espais amb música en directe com allò on som ara, Luz de Gas. I poc abans ha actuat al Tarragonia, Eloi Durán, un músic que fa un pop gairebé d'habitació, íntim i lluminós, fins i tot amb un punt místic.
Nou minuts i seran les 11. Tornem a connectar amb el carrer Ferraz. Jordi Brascó, què està passant ara mateix?
Doncs ha acabat passant el que tothom esperava, que finalment s'ha produït aquesta càrrega policial, una càrrega que s'està produint en aquests moments. Tenim un parell de persones ja detingudes, almenys pel que podem veure. Ha sigut una càrrega, val a dir, bastant més fàcil de dur a terme de les que s'han produït en altres dies, perquè ho comentàvem, avui tan sols hi ha 2.000 persones aquí, n'havíem arribat a veure fins a 8.000 el dijous passat, per tant, una feina relativament més fàcil per la policia, que ara està intentant tornar a cordonar la zona. Us explicàvem en altres connexions d'altres dies que el que fan és carregar i aleshores surten en aquesta cruïlla de Marqués de Urquijo amb Ferraz, és aquí on es produeixen els enfrontaments, però avui no hi ha hagut pràcticament enfrontaments entre manifestants i policia, una policia que continua enduent-se gent amb les mans lligades al darrere, en comptem ja fins a 4, per tant, força detinguts de moment pel que portem de càrrega. La majoria dels manifestants ja han marxat cap als carrers de la dreta, de l'esquerra. Alguns d'ells segueixen encara a Ferraz, més endavant, en aquesta cruïlla amb Marqués de Urquijo, però diríem que de moment està sent una càrrega menys laboriosa de les que hem vist en altres ocasions, però que s'ha acabat produint.
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta última hora, Jordi Brascó, en directe des de Madrid. Fem una pausa i seguim.
Catalunya Nit. Vols navegar a una velocitat molt gran a un preu molt petit?
A veure, ara tenim fibra de 1.000 megas i mòbil amb 80 gigas per només 25 euros al mes durant 6 mesos.
Passa't a Vera, l'operador de veritat. Contracta-ho ara a botigues Vera o trucant al 1543.
Consulta les condicions a somvera.cat/promocions.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio. A la ràdio, avis i nets que us uneix la tecnologia. Benvinguts, els que sempre hi heu estat. Benvingudes i benvinguts a una nova manera de veure i sentir contingut en català i de qualitat. 3CAT.
Descarrega't 3CAT, la nova plataforma digital.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
M'atreveixo a dir que aquesta és una cançó que li encantaria a Ismael Serrano, però Aquesta l'ha escollit Tomàs Molina. Per quin motiu, Tomàs? Bona nit.
Hola, molt bona nit. És la Metec de Jocs No Està Aquí. Si t'he de ser sincer, no té res a veure amb la meteorologia. És bàsicament per aquest debat d'investidura que m'ha tingut desconcertat amb aquesta cara de no saber, de no saber d'on ets, d'on vas i tal. I que, a més, que s'assembla tant en el temps que no acabem de saber ni cap on ve ni cap a on va. I mira, m'he pres la llibertat de triar Mostar Aquí, que de fet m'agrada massa.
Molt bé, sí, és molt bonica aquesta cançó. I demà cap on va això del temps?
Doncs va cap a aquesta inseguretat que es manté fins al cap de setmana. Serà aquesta pujada, avui ha baixat la temperatura, demà tornarà a pujar una miqueta. Demà serà un dia que començarà encara amb aquests núvols més abundants, el matí serà gris, el matí serà frescot, però després, a partir de migdia, tornarà a imposar-se el sol i la temperatura tornarà a fer un salt i l'ambient tornarà a ser força càlid, especialment a les comarques del sud, però el Pirineu pot fer algun ruixadet cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Divendres torna a ser una miqueta insegur, un altre cop a la costa, més nuvolades, i el cap de setmana tornarà a ser d'estiu. Un cap de setmana de sol, de temperatures altes, però alerta, perquè sembla que a partir de dilluns, dimarts de la setmana vinent, el temps canviarà més radicalment i les temperatures es tornarien a normalitzar a mitjans de la setmana vinent per l'època de l'any. Per tant, aquest Metec que no sap pas, doncs aquí continua amb el temps i amb en Tomàs.
Moltíssimes gràcies, Tomàs. Fins demà.
Fins demà. Qui ont pillé tant de jardin avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque de juif errant.
Queden 3 minuts i mig perquè siguin les 11 de la nit. Ja sabeu que nosaltres, al final del programa, no ens agrada ben bé relaxar-nos, deixar-nos anar, sinó al contrari, concentrar-los per acabar-lo bé.
Amb tot només quedo jo, tan sols un tros de vent que se'n va com tot l'infinit amb molt esforç.
Hi ha una persona molt contenta ara mateix. Va perdre la feina, va denunciar que l'havien acomiadat injustament i se n'ha sortit.
Soc una noia que van acomiadar per parlar en català al Veritas de Puigcerdà i per mi avui és un gran dia per la defensa dels drets lingüístics i laborals, després que ell s'aconseguís no només que l'empresa admetés que va ser un acomiadament improcedent, sinó que, a més, hi hagi català a partir d'ara a les xarxes socials, mínim un 50%, català a l'etiquetatge, cursos de sensibilització lingüística tant per treballadors com per càrrecs directius i també tallers de català i una persona que s'encarregui de seguir-ho. Estic molt contenta per com ha sortit tot plegat i volia donar moltes gràcies a tothom i bona nit.
Desitgem que demà tinguis també un gran dia. A les 10 de la nit estarem esperant aquí per explicar-te el que considerem més important de la jornada. Si voleu veure com acaba i sentir, sobretot, la investidura de Pedro Sánchez, ho podeu fer enganxats a la ràdio des de primera hora del matí amb Ricard Ostrell.
Tot i la paciència de mossegar les ungles.
Aquesta setmana acabem amb tot. No, no ens hem tornat destructius, al contrari. És una cançó que sona i amb esperit positiu, del petit de Calaril.
Soc en Joan, del petit de Calaril, i aquesta cançó que es diu Amb tot té 10 anys ja. Però el que sí que recordo és que va sortir tota de cop, com una mena de raig, que em va venir i va sortir tota. Passa, no molt sovint, però amb aquesta cançó va passar i és una sensació ben parida. I això espero que us serveixi per despedir el dia. I res, moltes gràcies i bona nit.
La paciència de mossegar les ungles amb aquesta peresa tant l'aire és tot una com molt abans somiades tan alt que no hi arribes. Ningú no es treurà mai les ganes de riure.